Des dels segles.
Amén.
La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
Amb el vostre esperit.
Ara, la pau ens la donem en la distància física, però ens unim a la pregària de la fracció del pa.
Anyes de Déu, que feu regal del món, doneu-nos la pau.
El cant de la fracció del pa dona pas ara a aquestes paraules del sacrifici, que són les de mirar l'anyell de Déu, presentar-lo al cos de Crist amb nosaltres.
Mireu l'anyell de Déu, mireu el que lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula.
Senyor,
no sóc digne de que entreu a casa meva. Digueu només de paraules i serà salva la meva ànima. El cos de Crist. Amén.
Paraules en veu alta perquè els qui són aquí a la catedral i combregaran ara sacramentalment puguin rebre el cos de Crist en silenci per evitar riscos de contagi. Ara ens unim tots a la comunió espiritual. Crec, Jesús meu, que esteu present en el Santíssim Sagrament de l'altar. Us estimo sobre totes les coses i us voldria rebre en la meva ànima. Ja que no puc fer-ho ara sacramentalment, veniu almenys espiritualment dins del meu cor. I com si ja hi haguéssiu vingut, m'uneixo tot jo amb vos. No permeteu que em separi mai de vos. Com podeu notar, amics oients, ara passa un minut i mig de les 8, acabarem amb retard, no podem actualitzar l'última hora informativa com és habitual ni oferir-vos el petit tas d'aplaudiments amb els comentaris del Rafa Sanahuja, però sí que viurem aquests moments finals de l'Eucaristia en silenci, unint-nos a la benedicció final, per si no hi arribem en directe, la que impartirà el cardenal Omella. Ara els qui són aquí a la catedral estan rebent la comunió sacramental i més que mai vosaltres, amics oients, us uniu a la comunió espiritual, especialment si no podeu participar encara o no us és recomanable fer-ho en l'Eucaristia de manera física amb la comunió sacramental. El cardenal Omella ha recordat que el testimoni de pau, testimoni de valentia, és molt aplicable al nostre temps d'avui, com també les paraules de Jesús, que les podem fer a la nostra vida molt presents quan ens parla de la unitat, de buscar la comunió en la diversitat.
Ja trobo en el misteri sobre el mar. Caminaré. Cridaré fort al teu nom. Examen-t'ho per sobre del mar. En el temporal confiaré que tu ets amb mi. I és que sóc teu, tu ets meu.
Ens unim a la pregària final comunitària amb les paraules que ara pronunciarà el cardenal Omella. Senyor, que els sagraments rebuts ens ajudin a implorar la teva misericòrdia.
Sobre els mars profunds i insegurs.
I amb les paraules de la benedicció, que ara mateix sonaran, però que no tenim temps d'oferir-vos-les en directe, ens hi unim. Que el Senyor sigui amb tots nosaltres i amb el vostre esperit. Benedicció en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Germans, aneu-vos-en en pau. I responem tots, com sabeu, donem gràcies a Déu. Gràcies per la vostra companyia. Seguiu a Ràdio Estel, ara amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa.
Bon vespre a tots vostès, a tots vosaltres, en aquest nou programa de Plusvàlua. Els parla Salvador Agonès. Avui serà un programa especial que el dedicarem íntegrament a la salut i farem quatre entrevistes amb especialistes en el tema. I ho fem així quan tot Catalunya ha sortit de la fase 0 del coronavirus, del confinament, i ha passat a la fase 1 o a la fase 2. La pandèmia sembla controlada, tot i que no està eliminada i dependrà molt de la gent. Dependrà de mi, de vostès, de valtros. La pandèmia, el virus Covid-19, encara està aquí, passejant-se pels carrers, les rambles i les places. No ha desaparegut, no. Flota pels aires com un núvol invisible. Està aquí, però ara sabem com les gasta i li hem posat el contagi cada vegada més difícil. Surten les primeres notícies de que ja estem apropant a una vacuna contra el coronavirus. Però tardarem en que sigui efectiva a l'abast de tothom. El secretari general de la ONU, Antonio Guterres, portuguès, ha declarat que la vacuna o les vacunes que surtin no poden ser per un sol país, estic parlant entre cometes, o una sola zona geogràfica, sinó que una vacuna, igual que una cura, han de poder ser subministrades a tothom i a qualsevol país, a tot el món. La vacuna que surti ha de ser la vacuna de la gent i no la d'uns privilegiats. Avui havíem de tenir els nostres estudis de Ràdio Estel a un dirigent de Nissan Espanya, l'empresa automobilística japonesa que tanca la seva planta de Barcelona, que té 2.800 treballadors i que s'està reorganitzant mundialment. Aquest dirigent ens ha dit que avui no podia, i ho entenem perfectament. Ahir es va anunciar el tancament de la fàbrica, de la planta que tenien a Barcelona. Ens ha dit que vindrà un altre dia i parlarem de com va el sector de l'automòbil al món i a Espanya i a Catalunya, i en concret, després del coronavirus, com anirà. Doncs comencem les entrevistes avui. Els quatre especialistes en salut i assistència mèdica són el senyor Lluís Buigas, doctor en Ciències Econòmiques, acadèmic de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya, president del Cercle de Salut. La senyora Isabel Sierra és doctora en Psicologia Social i de Salut, especialista en Salut Pública i Benestar Social. Treballa en el sector públic i col·labora a l'àmbit universitari. Senyora Alba Brugués, que és infermera i presidenta de l'Associació Catalana d'Infermeria Comunitària. I, finalment, el doctor Daniel Ferrer Vidal, expresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, actualment director d'Atenció Primària del Camp de Tarragona de l'Institut Català de la Salut.
Because a vision softly creeping left in the sound.
Avui posarem una música especial. Recorda el silenci de la pandèmia, quan no passaven ni els cotxes i nosaltres inclús parlàvem fluixet. Estem parlant de la nova versió de la famosa cançó The Sound of Silence que van gravar l'any passat el grup vocal que canta a capella, Pentatonics. Tot sigui dit, la interpretació té molta força perquè és un silenci que crida, que clama crits, silenci. That split the night and time.
che l'aereo è so. 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing.
Senyor Lluís Boigas, acadèmic de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya, president del Cercle de Salut. Bon vespre, senyor Boigas.
Bon vespre.
Bon vespre. El sistema s'ha vist molt tensionat a tots els països, i hem pogut, el sistema sanitari, i hem pogut veure els esforços dels professionals i també les dificultats de gestió, perquè aquestes coses costen molt de gestionar. I la coordinació entre diferents aspectes, en diferents aspectes també. Durant aquesta crisi en el que estem immersos, hem observat clarament alguns dèficits en el sistema de salut, tant a nivell català com estatal i global. Quins destacaria vostè?
Bé, en primer lloc, la manca de preparació. O sigui, és veritat que és un fet excepcional, que no tenim pandèmies com aquestes habitualment, tot i que fa 100 anys vam tenir una, però ja ens n'havíem oblidat.
Sí, però no ens en recordem.
Bé, sempre ens recordem quan ja som tard, no? Si haguéssim previst una miqueta abans, doncs potser haguéssim anat les coses de manera, d'una altra manera. O sigui, sobretot jo diria que ha faltat previsió arreu, no? I aquella actitud de dir, bueno, sí, li ha passat al veí, però a mi no em passarà, en veritat.
O sigui, i vostè quines coses destacaria que han anat bé, també?
Home, n'hi ha unes quantes, vostè ara ha dit algunes. La primera, la reacció de professionals sanitaris, tots, des del primer fins l'últim, des del més catedràtic fins a l'última netejadora, ha estat excepcional, no?
Sí.
Han tingut una col·laboració, una dedicació, jugant-se la vida, perquè som el país que hi ha hagut més infectats entre professionals sanitaris,
sí.
Per oblidar-ho. I a vegades, doncs, per manca de preparació, per manca de material i per manca de protocols.
Sí.
I això diria que és la cosa més destacable. La segona també l'ha esmentat vostè, i és que en aquestes circumstàncies es fan mans i mànigues. O sigui, la gent és capaç d'inventar, improvisar, fer coses que abans tardarien mesos...
Sí, s'ha posat de relleu la professionalitat del nostre personal de salut que tenim,
sí,
no?
Tant els que dediquen estan directament a l'atenció del malalt com aquells que s'encarreguen més de la gestió o de la direcció de les institucions. Tots han estat molt, sí. molt bé.
Senyor Boigas, el sistema sanitari català té algunes diferències respecte a la resta de les comunitats autònomes i que vostè voldria remarcar i que s'hagin destacat durant aquesta crisi?
Sí, una de fonamental. O sigui, aquí el sistema sanitari no es basa només en una única estructura com és la Seguretat Social, l'antic seguro, el que són les residències, abans de tenir residències, són hospitals o centres ambulatoris que se'n diuen centres d'atenció primària. Aquesta estructura que vam heredar del franquisme, home, ha fet una evolució important, i a la Vall d'Hebron ha sigut un dels hospitals que més s'ha destacat en la lluita contra la pandèmia, però no deixa de ser una herència que va ser imposada aquí, o sigui, van ser unes institucions que no eren pròpies. En canvi, a Catalunya teníem una sèrie d'hospitals municipals, comarcals, mutualístics, que pertanyia a ordres religioses, que havien nascut fonamentalment dels donatius dels catalans. L'Hospital de Santa Creu i Sant Pau, tot i que estava gestionat per l'Església i l'Ajuntament, o encara ho està més o menys,
sí, no, però... està a cara la mia, que es diu, no? La molt il·lustre administració, no?
Sí, sí.
A l'Hospital Sant Pau, de referència.
16 anys. Però ells no hi posen ni un duro, eh? La molt il·lustre administració durant aquests 500 anys simplement administrava els diners que els barcelonins o catalans donaven a la institució. I això mateix, a escala d'estadita, havia passat a moltes poblacions de Catalunya.
Sí.
Llavors aquests hospitals estaven destinats a desaparèixer perquè la Seguretat Social pues, tenia els diners i tenia les estructures i el poder. I en canvi, quan es van fer les transferències, les transferències a Catalunya se'ls va donar un paper. O sigui,
sí.
Aquesta varietat jo crec que és important també en el moment de crisi, i això ho manifesten doncs, autoritats sanitàries i gent que pinta molt dins del sector, que ha permès doncs, més flexibilitat a l'hora de trobar respostes.
Ja. I quins serien els tres o quatre aspectes, senyor Boigues, fonamentals a reconduir a curt i mig termini en la salut?
Home, jo crec que en principi ens hauríem de preparar més perquè, a veure, aquesta pandèmia no ha acabat. Simplement ha remès, però encara no està controlada del tot, i encara pot tornar, i probablement tornarà. O sigui, hem d'estar preparat per aquesta. Llavors, lliçons que hem après aquí és que una cosa que passa a una província no molt cèntrica de la Xina, doncs al cap de dos mesos pot estar aquí perfectament. Avui dia la globalització ens acosta uns als altres per lo guai i per lo dolent.
Sí.
En concret, per les epidèmies, doncs és molt més fàcil això que no pas fa 100 anys quan la grip espanyola doncs, va tenir que viatjar en vaixell per poder anar als Estats Units.
Sí. Per exemple. Sí, sí. I quina seria, al seu entendre, l'estratègia a seguir per la Generalitat de Catalunya a tots els agents sanitaris implicats en els propers mesos? O sigui, ja anant de baix del coronavirus i potser amb un recluïment de la pandèmia.
Home, jo he mirat amb enveja aquesta setmana, el dilluns,
sí.
El president del primer ministre francès, el senyor Edouard Philippe,
sí.
ha presentat un programa post-Covid. No? Diu, prenem de les lliçons que hem tingut amb aquesta crisi i intentem portar-les a fer unes reformes sanitàries. Home, jo m'agradaria doncs, que aquí també hi hagués aquesta resposta. Diu, escolta, hem après del que ha passat amb aquesta crisi, de les coses que han anat bé, les que han anat tan bé, i mirem, doncs, de millorar-ho.
Què diu el programa?
Demanaria això, eh? Vull dir, afanyant-se a prendre lliçons i a començar a estructurar respostes pel futur.
Sí, sí. Molt bé, doncs, moltes gràcies, doctor Lluís Boigues, president del Centre de Salut, per la seva participació. Bueno, i acadèmic de l'Acadèmia de la Medicina, Real Acadèmia de Medicina, per la seva participació i per les seves explicacions. Espero que es compleixin el que vostè ha dit i que tot vagi bé per tothom. Bon vespre, senyor Boigues.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence.
Totes coneixem el que és l'atenció sanitària que ens trobem malalts, quan ens trobem malalts, o anem a fer revisions preventives. Però la gran àrea que representa la salut pública era, potser, més desconeguda per al conjunt de la població. Tenim ara la senyora Isabel Sierra, doctora en Psicologia Social i de la Salut, especialista en salut pública i benestar social. Bon vespre, senyora Sierra.
Hola, bon vespre, Salvador.
Bon vespre. En aquesta crisi s'ha posat de manifest la importància d'una part del sistema sanitari, que és la salut pública. Quines són les seves funcions i àrees de treball principals?
Bé, com molt vostè deia, és una vessant que no és coneguda, perquè precisament el que fem és intentar evitar la malaltia. Per tant, tot allò que no és com invisible, però una de les coses que sí que tenim més consciència és en el tema de la prevenció, quan fem revisions preventives, etc. Però també el tema de la promoció de la salut. La promoció de la salut és el donar informació, donar coneixements, assessorar a les persones sanes,
sí,
amb aquells estils de vida, aquelles actituds, aquells comportaments, aquelles dietes, aquell exercici físic que cal fer per evitar malaltir, per mantenir el potencial de salut que tenim tots quan naixem. Llavors, sí, sí, el potencial, com si fos una compte d'un banc, per dir-ho així, doncs es va desgastant al llarg de la vida. El que hem de fer és intentar estalviar el més possible, i això es fa mitjançant pues, tot el que representa pel cos el manteniment i l'ajuda, diguéssim, d'allò que ens ve de fora, com és els bons aliments, l'exercici físic, la no contaminació, etc.
Sí.
Una altra part és la part de la protecció de la salut, que és la que s'ha posat més en evidència amb la crisi.
Amb la crisi del coronavirus, sí. I de quina manera es connecten aquelles àrees de treball amb la vessant sanitària i que caldria millorar per ser més preventius i evitar les malalties, perquè aquesta no és l'última, ni molt menys.
A veure, la promoció de la salut, per exemple, és una feina que es fa des de, a nivell, diguéssim, a nivell jurídic i fins i tot a nivell organitzatiu. Les administracions solen tenir dues potes, no?, organitzades, que és l'atenció sanitària i els serveis de salut pública. I aquesta divisió a vegades fa que no estigui prou lligat, com vostè deia. I el que està més vinculat és el tema de promoció de la salut, que també els objectius de promoció de la salut els poden fer els mateixos professionals que estan en els ambulatoris, tant siguin infermeria com siguin medicina, no?
Sí.
Quan hem anat al metge alguna vegada per alguna problemàtica que hem tingut, ens hem trobat amb uns fulletons que ens indiquen de quina manera pot fer millor una dieta per evitar la diabetes, o a les persones que tenen diabetes, què han de fer per evitar empitjorar, etc. És una porta amb la qual es connecta l'atenció primària amb sistema de promoció de la salut.
Sí.
Prevenció, bàsicament, l'entenem amb les vacunes, també. Que ara estem pensant, home, podrem tornar a sortir al carrer si tenim una vacuna que ens protegeix d'un virus extern.
Sí.
I després, el tema de protecció de la salut és bàsicament tot el que és l'anàlisi de les aigües de beure, diguéssim. Hi ha altres de medi ambient que fan anàlisi de les aigües de bany, de les platges, etc. Però des de Salut Pública és més de l'aigua de l'aixeta, que es fan inspeccions periòdiques a la gent, això de forma habitual, i també la seguretat alimentària, que és de tota la cadena alimentària, des de la producció primera a l'agricultura, a la ramaderia, fins al moment que la poses a taula o que la vas a comprar al mercat o al súper, és tota la cadena aquesta, hi ha tot un seguit d'actuacions per prevenir, bueno, no, per observar que no hi hagin alteracions d'aquests aliments.
Sí, però nosaltres no tenim la dieta mediterrània, que és molt bona, no?
Perdó?
Dic, nosaltres no tenim la dieta mediterrània, també, que és molt bona.
Sí.
Vostè l'aconsella?
Dieta mediterrània.
Sí.
Clar, però si el mar està contaminat...
Ah, sí, clar. Llavors...
La terra no té els nutrients adequats.
Clar.
Té pesticides o té altres substàncies químiques, doncs, per afavorir el creixement de les plantes, per exemple, de les llegums, per posar els tomàquets o les pomes o el que sigui.
Sí, 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 no, claríssim, claríssim.
Que sigui artificiós, que ho fem servir habitualment amb l'agricultura, però pues, té uns riscos limitats, que la salut pública el que fa és dir, a nivell també europeu i internacional, això no ens ho inventem a cada lloc, doncs de dir quins són els màxims i mínims, no?, d'aquests riscos que es poden assolir per la salut humana.
I quines són, senyora Isabel Sierra, les tendències internacionals en relació a la salut pública? Actua cada govern pel seu compte o és que hi ha una lògica general, l'OMS, totes, sí, aquestes...
A veure, l'Organització Mundial de la Salut veritablement és un referent important, així com altres institucions de la ONU, doncs, poden tenir més o menys importància de les decisions que prenen els governs. La de la salut en té molta, el qual no vol dir que sempre estigui alerta i al dia de tot exactament el que està passant, perquè normalment les solucions en salut van darrere de les problemàtiques. La problemàtica sempre ens porta un pas endavant. I clar, per això és molt important la vigilància epidemiològica, que és un altre dels factors de la salut pública, és dir, tenir antenes en diferents llocs que diguin, ei, està passant això i està passant moltes vegades i això significa que tenim un nou problema de salut. I això l'OMS doncs, és referent en aquest sentit i també referent en quines són les millors pràctiques. O sigui, no només en quins són els problemes, no? Les llums vermelles que se'ns han d'encendre al cap a totes les nacions i tots els territoris, sinó també quines són aquelles tendències que s'han de fer seguir. Per exemple, ara doncs, estan intentant modular d'alguna manera quina és la investigació clínica que s'ha de fer en relació a la vacuna i als tractaments del coronavirus, no per dir diem que es faci això, perquè no poden influir de tal manera, però sí per dir per qui no cal que hi aneu, perquè ja hem vist que això no funciona. Hem de guiar una mica la investigació i la teràpia, no? I això ens va bé tenir aquest referent a nivell internacional.
Des del punt de vista global, senyor Isabel, podeu entreveure amenaces específiques per la salut mundial?
Bé, en primera banda, avui en dia ja tenim diferències. Una amenaça és la desigualtat, és a dir, que hi hagi països amb els quals hi ha unes malalties que en altres països estan erradicades i en altres llocs doncs, que no hi ha manera de que s'erradiquin. No? Per tant, aquestes desigualtats. Tenim desigualtats també en quant a el que dèiem de la promoció als estils de vida saludable. Tenim obesitat, que és lesiva per la salut, problemàtica per la salut i pel sistema sanitari, perquè dona molta incidència de problemàtica, i en canvi hi ha d'altres que tenim inanició. Per tant, aquests desequilibris mundials són molt cridaners, no? I això no és d'ara, és de fa molt de temps. Des del punt de vista del canvi climàtic, també s'està estudiant la relació que pot tenir la manca de biodiversitat a la qual ens deriva el canvi climàtic en determinades àrees de la Terra en relació a noves malalties. És a dir, quan hi ha un equilibri de biodiversitat en els diferents sistemes ecològics, doncs la cadena alimentària d'uns animals sobre els altres doncs funciona. I l'ésser humà és objecte d'una sèrie de patologies o de riscos, dels mosquits tigre, o de la malària, o dels virus, ara s'està investigant, o el desequilibri aquest també afecta els elements que poden afectar la salut humana. Llavors, això és un tema que s'està intentant treballar des del punt de vista de no només de la sanitat, sinó també des dels ecologistes, perquè bé, nosaltres no deixem de ser una espècie viva del món, no? De la Terra, igual que ho poden ser altres espècies que estan desapareixent o d'altres que estan mutant. Vull dir que en aquest sentit sí que és interessant veure de cara a futur aquest canvi de condicions
parlant de la vacuna, per exemple, no? Jo he llegit, i nosaltres hem dit al principi del programa, que el secretari general de la ONU, el senyor Antonio Guterres, ha dit que les vacunes han de servir per a tothom, per qualsevol país, independentment de la seva capacitat econòmica. Però alguns diuen que la primera vacuna serà caríssima i tothom es voldrà vacunar. I com ho arreglarem, això?
A veure, aquí entra a buscar un tema que té a veure amb la regulació dels fàrmacs, la regulació per part dels estats dels fàrmacs. Hi ha gent que no és gens regulacionista, que són més conservadors i liberals i que pensen que el mercat ha d'anar pel seu compte i els estats s'han de mantenir una mica al marge. En el cas del tema de la salut i de la farmàcia, jo crec que tothom estaríem d'acord a dia d'avui en què hi ha una sèrie de condicionants, no? De bé, aquest que ha dit vostè, l'equitat en salut, que fan que s'hagin de poder establir màxims i mínims en relació a el que és els beneficis de les farmacèutiques o de la farmacèutica que tregui la vacuna respecte a la necessitat global que hi ha, perquè si fossin casos únics, jo diria, hi ha malalties minoritàries, per exemple, que afecten a poques persones del planeta, però que poden ser molt dolentes per la seva qualitat de vida i la seva mortalitat, i cap farmacèutica inverteix en aquestes. Per què? Perquè no hi ha prou gent per comprar aquestes medicines.
Clar.
Doncs en el cas de que una farmacèutica es faci d'or, perquè hi ha molta gent que pot estar contaminada d'un virus, doncs s'ha de posar una regulació clara dels preus.
Sí.
Del meu punt de vista.
I per situacions futures, senyora?
De que no arriba la persona, aquesta regulació clara dels preus ha d'estar consensuada a nivell internacional o a nivell de continent, com a mínim. Europa segur que, que hi posen condicionants. I en el cas de que no hi arribi la persona en concret que paga aquesta vacuna, doncs sí que pot tenir beneficis econòmics per aconseguir-la.
Ja.
El nostre sistema sanitari, per entendre'ns, la manera seria que és el propi sistema català de salut el que compra les vacunes i les aplica a les persones a través de la xarxa
de salut pública, sí.
De salut, exacte.
Sí. Quan, pensant en el futur, senyora Isabel, quines propostes o recomanacions faria en relació a la salut pública al nostre país?
A veure, veient això que hem dit abans, no?, de les possibles amenaces i del que hem viscut o estem vivint aquest temps, jo crec que una de les coses que hem de posar-hi més recursos, però també no dic només de diners, sinó també d'intel·ligència col·lectiva, és en l'àmbit de la salut pública, precisament. Per què? Perquè ens ajuda a fer com aquest observatori, no?, observatori de les tendències de malaltia, i això és molt important per actuar ràpid, per estar preparats a temps i actuar ràpid, que és el que ens pot haver passat, que no teníem, a lo millor, prous elements per haver escurçat 2-3 setmanes les intervencions que hem fet, no? Bé, doncs aquesta seria única, és tenir un observatori potser del que és la salut pública a Espanya a nivell estatal, amb unes connexions evidentment metodològiques i de recursos amb les comunitats autònomes, i que inclogués sobretot una base de dades amb els mateixos criteris, que és un dels problemes que estan tenint ara, doncs que cadascú compta a la seva manera els casos, les incidències de UCIs o la mortalitat, que ens interessa...
Ui, això és un lío tremendo, ningú sap res de tot això, ja estem... quants morts hi ha hagut, quants contagiats, això ja ha de passar, diria, amb les matemàtiques, això, estem per sobre de les matemàtiques, quasi, no? Cada un compta la seva manera i això no s'acaba mai.
Bueno, per això crea molta inseguretat entre la
gent,
professionals també, entre els professionals també, perquè no saben com planificar els seus recursos de si obrir o tancar centres, UCIs, etc., si no tenen clar quina és aquesta tendència que els està venint. Avui, per exemple, sortia que Corea del Sud, que és un dels països que més van aplanar la curva, bueno, de seguida van aplanar, doncs estan fent un rebrot de casos, a Itàlia torna a Lombardia a fer un rebrot de casos, a Portugal també. Això vol dir que el virus, el que deia abans, va mort pel davant del nostre coneixement. És normal. És que les coses de la natura normalment van per davant de que les puguem després acabar de conèixer, no? Aleshores, el que importa és això, que tinguem unes antenes molt sensibles, un observatori, unes antenes molt sensibles que ens facin posar els dispositius en marxa de seguida. I en el cas de salut són també les dades, és a dir, tenir aquest sistema de vigilància epidemiològica molt arrelat al territori espanyol i que sigui comú, encara que ho gestioni cada comunitat autònoma, separat, però que els criteris siguin els mateixos i el sistema d'apretant el botó tothom sapiguem quina és la informació que ens interessa, no? Després, un altre repte seria, sobretot, seguir i mantenir tot el tema de la promoció de la salut, és a dir, quan més capaços som, i això ho hem vist amb les mesures de protecció, no? Quan més capaços som d'entendre un problema de salut, una malaltia, sabem com es comporta el virus, ens ho han explicat, som més capaços, ens empoderem més com a persones del carrer a lluitar contra això. És a dir, ens sabem protegir, som conscients de la mascareta, som conscients de la distància, i això mateix pot passar amb qualsevol malaltia. És a dir, si tenim una malaltia, una tendència, una malaltia cardiovascular, doncs sabem quines són les coses que no hem de menjar, quines són les activitats que no hem de fer o les que sí que hem de fer. És a dir, ser una mica més partíceps i conscients del que el nostre cos i ment també ens demana per mantenir-nos sants. I això és una feina col·lectiva entre el que és el sistema de
salut
sanitari i la pròpia població.
Sí.
És un compromís mutu, diguéssim.
Doncs molt bé, moltes gràcies, doctora Isabel Sierra, per la seva participació, per les seves explicacions llargues i profundes. I que tingui un bon vespre i un bon cap de setmana.
Moltes gràcies, Salvador.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Still remains within the sound of silence.
In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to
aquesta dimensió complexa de la salut general i global ens fa pensar en quines són les professions més compromeses, en les millores que esperem i també com han estat presents en el nostre pensament i en el reconeixement diari a través dels aplaudiments de la gent. Una d'aquestes professions és, sens dubte, la infermeria. Senyora Alba Brugués, infermera i presidenta de l'Associació Catalana d'Infermeria Comunitària. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Encantat de tenir-la aquí. Escolti'm, jo he dit sempre, perquè hi he passat algunes vegades per als hospitals, ho dic per pròpia experiència, que les infermeres són la columna vertebral del sistema hospitalari. I si no hi fossin les infermeres, no sé què, els hospitals haurien de plegar. No existirien els hospitals. Però bueno, jo els hi tinc un gran apreci a vostès, perquè realment la seva utilitat és gran. Des de la professió d'infermeria, què destacaria vostè respecte al que estem vivint durant la crisi del Covid? Com estan sentint i trobant a nivell professional i personal?
Bé, jo afegiria que som la columna vertebral del sistema sanitari, no dels hospitals, sinó del sistema sanitari, i aquí inclouria molt l'atenció primària. L'atenció primària no es pot entendre sense una visió infermera.
D'acord.
I els centres sociosanitaris, evidentment, també, perquè és el cuidatge de les persones més vulnerables. I aquesta visió més salutogènica que hem de veure les infermeres cap al sistema sanitari és el que dona valor a fer programes de prevenció i promoció, de que la persona emmalalteixi menys i millor, i quan emmalalteix, que emmalalteixi millor, no? Més bones condicions. Per tant, vaig a la pregunta ara. Sí, com estem nosaltres?
Vivint aquesta crisi.
Sí, vivint aquesta crisi.
A nivell professional i personal.
Sí, a veure, jo crec que com a tothom ens ha agafat per sorpresa. Ens hem adaptat molt a les circumstàncies, molt al dia a dia, molt improvisant moltes vegades perquè ens venien protocols molt canviants al dia a dia, però que sí que també aquestes incerteses nosaltres estem molt acostumades a viure-les, perquè al tractar persones, cada persona és diferent, cada persona ens hem d'adaptar a les necessitats que té en aquell moment, en aquella circumstància.
I tant, això no és fàcil, eh?
No? Per tant, jo crec que la ambigüitat que ens ha portat el Covid, tota la pandèmia, ha estat dura per tothom, eh? I ens ha agafat per sorpresa per tothom, però que sí que la professió sanitària en general i les infermeres estem molt acostumades a aquesta ambigüitat. Per tant, ens hem adaptat bé. El que sí també penso és que estem cansades, vull dir que això és una cosa que es veu des del sistema, des de les pròpies professions sanitàries, que estem cansades i que portarà, jo crec, factura, passarà factura, no tan físic potser ara, perquè ja ha apaivagat bastant i ja no tenim aquests torns tan bèsties de tantes hores treballant i que havien d'empalmar un dia amb l'altre, però sí que jo crec que passarà factura psicològica a la llarga, no? Perquè, bueno, ens hem de refer, ens hem de recuperar també del que ens ha passat, no? De tot aquest tsunami en el sistema tant sanitari com de, també econòmic i social.
Sí, hem vist que la cooperació entre professionals diversos en l'àmbit de la salut és molt positiu per atendre millor el pacient. Què destacaria de la importància de la connexió entre el treball social, la medicina, l'infermeria i altres especialitats de la salut?
Sí, a veure, la base de treballar en el sistema sanitari i en l'atenció primària, que això ja es porta fent des de molts anys, i a més és un dels pilars, dels principis bàsics del treball, és el treball en equip. I el treball en equip no vol dir res més que treballar varia gent, molt de respecte en cada una de les professions, i aquí penso que ha sigut el gran pes, no?, de que ens hem tingut de remengar, a partir d'alguna manera, de veure'ns uns als altres amb un igual, i compartir situacions que per tothom eren diferents i eren noves i que tothom ens hem tingut de posar d'acord.
I això ha estat una cosa molt positiva, vostè creu?
Molt positiu, com a molt positiu. Que ja estem treballant, eh? Jo crec que és una cosa que s'ha potenciat i s'ha multiplicat, però que nosaltres ja hi treballem molt en equip, eh? Ja ens mirem molt uns amb els altres, ens consultem, fem interconsultes entre diversos àmbits de l'hospital, primari, sociosanitari, etc. No? Pues el treball en equip, que és això, no? La interconnexió aquesta amb molts professionals, és el que ha donat valor també a que ens n'hàgim sortit bé a salut, no? En aquest sentit, en tot el procés de la pandèmia.
Sí. Senyora Alba Brugués, ens podria donar alguna anècdota que vostè hagués viscut d'una manera particular en aquesta pandèmia, en aquest temps de pandèmia que hem tingut?
A veure, anècdotes particulars. Des de, mira, jo estic a la direcció, per tant...
No, particulars o que vostè coneixi.
Sí, sí, sí.
Directament, vaja, vull dir, en el sentit de que vostè està en contacte amb moltes infermeres, no?
No? Valors positius que anem tret, no? Que és mirar a la persona atesa des de molts altres punts de vista, des de fer videoconferències que no estàvem acostumats a fer-ne, i clar, la gent ha tingut també d'adaptar-se a altres tecnologies de la informació i la comunicació, i nosaltres també, eh? Per tant, a veure, per exemple, fer consultes, nosaltres fèiem consultes grupals amb pares i mares de nens de 6 mesos i d'un mes, i els teníem allà i els podíem tocar i podíem veure'ls i podíem estar fent unes reunions per debatre el creixement de l'infant, no? I això s'ha reconvertit, per exemple, en passar tota aquesta informació pels propis professionals, perquè això és molt important, que els propis professionals encara mantinguin aquesta relació, enviant, per exemple, PowerPoints fets, no? Presentacions fetes pels propis professionals que han anat treballant per mantenir aquesta relació. Això ha sigut molt positiu. Jo penso que són de les coses que s'han de quedar i que no hem de perdre.
Sí. Estem molt pendents, senyora Alba Brugués, que si ve una vacuna, que si ve un millor tractament. Però el que ha estat funcionant fins ara és la confiança de la gent amb els professionals, i la veritat és que aquests aplaudiments i aquestes manifestacions públiques de carinyo moltes vegades, eh? Què demanaria a vostè als governs per millorar les respostes sanitàries?
Bé, jo penso que també necessitem que se'ns escolti des de els professionals més assistencials. Jo també podria dir, com a societat científica, que som una mica l'altaveu d'aquests professionals assistencials de lo que es troben al dia a dia, i que potser que ens escoltin més, eh? Jo penso que això és un dels aspectes que demanem, reclamem, i que els canvis, no sé, organitzatius es basin en les opinions dels professionals més assistencials, que estan a primera línia i que saben en cada moment què els hi passa a les persones que tenem en el dia a dia. També els demanaria que el reforç de la sanitat i de l'atenció primària. L'atenció primària és l'eix vertebrador del sistema, i estem en una situació que ve ja de lluny, de la primera crisi del 2009-2010, que estem amb uns ratis professionals, i bàsicament ratis infermeres, que actualment a Espanya és dels que estem a la cua, i a Catalunya, evidentment, també, doncs...
A la cua de la Unió Europea.
Per què? Perquè la primària no són grans hospitals, ni grans aparatatges, ni altres coses. L'atenció primària són els professionals que tenen els pacients el que dona la vàlua, no? Jo diria que més inversió en atenció primària és importantíssim. O sigui, ara hi hem de focalitzar, perquè estem fent ara els diagnòstics, estem fent el seguiment dels malalts que han patit la malaltia i estem fent el seguiment des de la primària. I això és per replantejar l'eix vertebrador del sistema, que és la primària, posar-hi més inversions.
Més inversions. Doncs moltes gràcies, senyora Brugués, per la seva participació en aquest programa Plusvàlua i per les seves explicacions. Espero que es compleixin els seus desitjos, sobretot la sanitat primària sigui més ben atesa, tant se val econòmicament com per mitjans humans. Moltes gràcies i bon vespre tingui vostè. I bon cap de setmana.
Vosaltres, per donar-nos altaveu a les infermeres. En
gràcies.
Moltes gràcies.
Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Veiem que el conjunt de les professions sanitàries tenen una forta sintonia a l'hora de fer propostes per millorar la capacitat del sistema de salut de fer front a les necessitats col·lectives i particulars amb les que estem convivint ara i les que preveiem pel futur. La medicina com a ciència essencial en aquest sistema té una visió especialment propera des de l'atenció primària i de la salut. Estem aquí amb el doctor Daniel Ferrer Vidal, director d'Atenció Primària del Camp de Tarragona i de l'Institut Català de la Salut. Bon vespre, senyor doctor Ferrer Vidal.
Bon vespre.
Bon vespre. Miri, quin ha estat el paper de l'atenció primària? Vostè estava allí en primera fila. I més en concret, del metge de família durant aquesta pandèmia.
A veure, jo crec que la realitat que hem viscut aquests dies tan singulars és que inicialment el paper de la primària bàsicament són els CAPs. Quan parlem d'atenció primària estem parlant dels centres de salut, del que van ser els ambulatoris, no? I on hi convivim els metges, infermeres i administratius, bàsicament, sobretot, no? I certament al començament de l'epidèmia, la visibilitat, el paper o el que la població considerava com que probablement era més important, doncs no era pròpiament atenció primària, no? Perquè s'hi deixava més la necessitat de ventiladors, estava que s'hi ha dit als hospitals, les UTIs, però el que sí que hem de reconèixer, hem de dir amb veu ben alta, doncs que el 80% dels pacients que estaven afectats d'una forma diagnosticada clara o amb sospita de Covid-19 eren pacients que estan portats per atenció primària. Per metges de família, no?
Sí,
i per tant, la realitat és que ha estat un paper molt clau, molt clau.
Molt bé, doctor Ferrer. I ara, què ens toca fer ara des del nostre paper central en el sistema sanitari? Com ens hem d'organitzar? Quines coses hem après, perquè n'haurem après moltes? I què hem de deixar de fer, que també algunes coses que s'han fet no estaven bé?
Segur. Jo, un aprenentatge que hem tingut molt, molt sorprenent, sobretot pensant del punt de partida en què ens trobàvem dintre l'atenció primària, penseu que sortíem d'una crisi important. Havien sortit d'una vaga a final del 18, al novembre del 18, una vaga de metges de família, suposo que ho recordareu. I estàvem, per tant, superant una crisi que probablement tenia molt a veure amb la crisi econòmica i com havia impactat dintre el sistema de salut. Realment aquesta epidèmia ens ha obligat a transformar-nos d'una forma molt radical. Sobretot perquè doncs, quan sorgeix una meta tan clara com és atendre la salut de les persones amb un problema de salut tan greu com el que hem viscut, d'alguna forma ens va orientar tots dintre la Secretaria d'Atenció Primària cap a la mateixa meta, no? Que era solucionar un problema. I algo que hem descobert d'una forma molt clara...
A veure, què hem descobert?
Sí, que treballar en equip és sensacional. O sigui, que allò que parlem moltes vegades, el que ha de fer metge, el que ha de fer infermera, el que ha de fer administratiu, quan hi ha una meta clara, doncs ens hem posat a treballar en equip. I també és cert que entre els equips d'atenció primària i entre els diferents CAPs doncs s'han sabut organitzar d'una forma molt òptima. No han hagut grans directius, grans instruccions. Els directors no sabien ben bé què s'havia de fer en aquests casos. I d'una forma molt intuïtiva hem estat capaços de tirar endavant sí. tot el projecte, no? Hem passat molt atenció al telèfon, hem passat molt atenció a l'atenció domiciliària, hem hagut de limitar l'entrada presencial dels centres per un tema de seguretat, yeah. i hem hagut d'utilitzar noves tecnologies per comunicar-nos, videoconferència, yeah. la consulta, i tot això ha estat de cop i ha estat un aprenentatge molt...
O sigui que el treball en equip ha sigut, diríem, el gran aprenentatge d'aquesta pandèmia. Eh?
Quan tens una meta clara, quan saps ben bé que t'has de dedicar una forma clara...
Bueno, el que passa que també quan hi ha professionalitat i quan hi ha ganes de fer les coses i en fi, mirant els objectius primaris de la pròpia professió, doncs, vull dir, les coses surten sempre millor, no?
Sí, surten les coses bé.
Sí. I de cara al futur, doctor Ferrer, serà igual el sistema sanitari en la nova normalitat, que es diu ara és nova normalitat?
Sí. Eh? Crec que hi ha un futur molt immediat que ens toca a l'atenció primària un altre cop molt de protagonisme, que té molt a veure amb diagnosticar de forma precoç els casos que encara n'hi ha. La pandèmia encara està, encara n'hi ha casos. I estem molt obligats a detectar d'una forma molt ràpida, molt precoç, aquests casos per poder-los aïllar i per poder fer un estudi de contacte ràpid. I amb això, la xarxa de metges i infermeres que té aquest sistema és el millor, és absolutament òptim. Aquestes són les nostres missions. Però també és cert que, torno a dir, a curt termini, hem de mantenir espais segurs. La gent, quan va a un centre de salut, ha d'entendre que va a un lloc que és segur, que està net, i que per això ens veiem obligat a controlar també l'aforament i assegurar aquells espais diferenciats entre els pacients que tenen una patologia respiratòria i la resta. Per tant, hem de mantenir aquesta realitat.
Sí.
Però com parlem de futur model que també és llunyà, per a mi, el més crític i més important, i que això seria veritable aprenentatge que parlàvem abans,
sí,
és la nostra relació, la relació dels professionals amb els pacients, amb els ciutadans, ha de ser nova. S'ha de tenir una nova forma de relacionar-se, no? Molt més basada en la necessitat d'atendre les necessitats.
Sí, això ens preocupa, doctor Ferrer.
I no tant amb una relació de demanda i de reacció.
Com sí, doctor Ferrer, això ens preocupa perquè com haurà de ser la nostra relació amb la resta de nivells assistencials?
Home, doncs molt millor. També hem après moltes coses respecte a això. Nosaltres teníem una relació doncs, que tot està al segle XXI molt entrat ja, poc basada en les noves tecnologies, eh? I ara, doncs, la possibilitat de fer videoconferència amb un especialista, que no es facin tants derivacions quan no són necessàries, sinó que tu puguis fer una consulta virtual amb el professional de referència, en la qual cosa no cal que el pacient vagi a l'hospital, sinó que des de la pròpia consulta dones una resposta eficient i segura, doncs és un aprenentatge també fet. I aquí, torno a dir, hem parlat de treball d'equip d'entrada dels equips d'atenció primària, però també hem treballat d'una forma molt col·laborativa, molt, entre els diferents nivells, entre l'hospital, sociosanitari i l'atenció primària, no?
Sí. Doctor Ferrer, té alguna anècdota que pugui... Segurament que en tindrà moltes. Però té alguna anècdota que pugui... En fi, que ens pugui explicar d'una manera directa i real?
Home, el meu...
En aquest període, eh?
De direcció, eh? Jo no he estat visitant d'una forma tan directa, però sí, i a més en un territori com Tarragona on l'impacte de l'epidèmia no ha estat tan forta, i ho sabeu que,
sí.
que la incidència i la prevalència estan més baixa. I que això també seria un punt susceptible a ser estudiat. Però sí que és veritat que hem viscut dos situacions especialment complicades amb dues residències de gent gran, no? Que és una de les transmissions també que ens tocarà agafar des de l'atenció primària, no? El seguiment d'aquestes residències. Una residència de Baix, una altra residència de Tarragona, doncs que s'han viscut situacions molt, molt, molt complicades, no? I aquí és quan surt el millor de les persones, no? El grau de compromís de concret un metge, una metgessa i una infermera, de com s'han volcat per donar sortida a aquesta residència concretada a Baix, com s'han compromès, com han estat capaços d'estar-se 15 dies sense veure la família.
Això és molt fort.
Tancat en un hotel.
Sí.
Doncs això és una experiència de moltíssim valor, no? I això ha sortit, això ha passat en molts espais, en molts punts del nostre territori, ja sé.
Sí. Exactament. I com veu que ens hem de relacionar amb altres? Li dic perquè vostè és del Baix Cap, el Cap de Tarragona. Com ens hem de relacionar amb altres a partir d'ara?
Nosaltres, entre nosaltres, entre nosaltres o amb la gent, què vols dir?
Com vol dir? No, entre nosaltres i la salut, i els sanitaris.
És una mica el que intentava explicar abans, no? Jo crec que havíem arribat a un punt, especialment a l'atenció primària, amb el metge de família, amb una relació excessivament, entre cometes, mercantilitzada, és a dir, molt reactiva. Tu tens un problema i demanes hora i si t'ha de visitar dos dies... El millor cal que, per tant, el que explicàvem abans, si ella és a la consulta en 10 minuts, si necessitaven 20 visites per dia o 25 visites per dia... No, jo entenc que aquí el que hem de ser capaços nosaltres com a sistema sanitari és de donar una resposta ponderada en base a la necessitat en salut de cada persona. Hem de ser capaços de dir, doncs, a la millor la solució seva millor no és anar amb el metge, sinó que una família li pot resoldre el problema, o un administratiu li pot resoldre el problema, o a la millor jo com a metge l'haig de visitar, i a lo millor no vaig estar 10 minuts, sinó que vaig estar mitja hora, perquè vostè necessita mitja hora. És a dir, no establir aquesta relació amb aquesta, doncs, d'immediatès, de...
Aquest és el gran problema, moltes vegades,
per,
sí.
Per ajustar-la a la necessitat real de cada...
Exacte, persona, no? Exacte.
Això és un repte que m'agradaria molt, que d'aquesta experiència que hem viscut sortíssim amb aquesta forma de relacionar-nos molt més sana, no?
Sí.
Penseu que hi ha una nova realitat seguríssim, que haurem de començar a treballar nosaltres ara des de la primària, que hem viscut tot el de la epidèmia, però ara ve la segona epidèmia, que és el tema social, no? I aquí també ens toca molt abordar-lo, no? Des del nostre paper més integrador als barris i amb els pobles.
Sí, molt bé. Doncs moltes gràcies, doctor Daniel Ferrer Vidal, per la seva participació i per les seves explicacions i pels seus exemples que acaba de donar de Valls i Tarragona, si ho he entès bé. I espero que es compleixin, doncs, els seus desitjos de millorar els aspectes de salut dels ciutadans. Moltes gràcies, bon vespre.
Gràcies.
I passi bé.
Igualment, bon vespre.
Gràcies. Acomiadem aquí el grup Pentatònics, que tants èxits ha tingut en aquesta versió pròpia de la cançó original de Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Fins aquí el programa Plusvàlua, avui monogràfic sobre el coronavirus i la pandèmia i els seus aspectes relacionats amb la salut pública. Han participat el senyor Lluís Buigas, doctor en Ciències Econòmiques, acadèmic de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya i president del Cercle de Salut. També ha participat la senyora Isabel Sierra, doctora en Psicologia Social i de la Salut, especialista en Salut Pública i Benestar Social. Treballa en el sector públic i col·labora amb l'àmbit universitari. També ha estat amb nosaltres la senyora Alba Brugués, infermera i presidenta de l'Associació Catalana d'Infermeria Comunitària, i finalment el doctor Daniel Ferrer Vidal, expresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, actualment director d'Atenció Primària del Camp de Tarragona de l'Institut Català de la Salut. El dijous que ve no s'ho perdin. Val la pena. Bueno, val la pena, ja veurem. Segur que val la pena. Qui és el propietari de la Lluna? Hi ha algun propietari a la Lluna? El control ha estat José Matosas, i qui us ha parlat, Salvador Agonès, que tinguin una bona nit, que siguin feliços. És el mes de maig, el mes de Maria. Adéu-siau.